Doncs mira, avui t'explico que hi ha dos dies internacionals. Un és el Dia Internacional del Joc, però del joc d'oci, no del joc de diners, per entendre'ns. I de fet la ONU diu que el joc fa un món millor. I amb aquesta frase es justifica la necessitat de celebrar el Dia Mundial del Joc. De fet, ens expliquen que el joc és molt més que una simple diversió. Ho associem sempre a quan som petits i, en canvi, ens expliquen els experts que el joc, jugar, evidentment adaptat a cada edat, l'hauríem de mantenir durant tota la vida. És un llenguatge universal que uneix a persones de totes les edats, sense importar origen o condició social. A més, el joc fomenta qualitats com la resiliència, la creativitat i la innovació. Per tant, el joc ben entès, ens és molt útil com a societat i també individualment a cada persona durant tota la nostra vida. Insisteixo, no només al pati de l'escola, sinó al llarg de la vida i, torno a insistir, evidentment, adaptat a les necessitats físiques de cada persona. No em veig jo ara ficant-me a córrer per... Hauria de poder-ho fer, però no estic en forma. I després avui també és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata. És una patologia que afecta a més de 1,2 milions de persones a tot el món i, evidentment, com sempre, aquests dies mundials es creen amb una finalitat, que és la de sensibilitzar i conscienciar la població masculina davant la importància del diagnòstic quan abans millor del càncer de pròstata i l'aplicació del tractament que correspongui. Curiosament, aquesta patologia no està associada a un estil de vida o hàbits poc saludables, com per exemple el tabaquisme, l'obesitat, l'alimentació doncs de poc saludable o el consum excessiu d'alcohol. El principal factor de risc el constitueix l'edat, i aquesta sí que no hi podem fer res, i també els antecedents familiars. Per tant, ull als símptomes i revisions. A partir de quan toqui, revisió. Per tant, avui és el Dia Mundial del Joc i avui també és el Dia Mundial del càncer de pròstata. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? És dimarts 11 de juny del 2024, hores d'ara, amb 14 graus i mig a la ciutat de Lleida. Anava a revisar, perquè jo crec que més d'un dia d'aquesta darrera setmana, quan vam començar el programa, estàvem a 25 graus, tranquil·lament, o pràcticament a 25. Avui 14 i mig. Ha estat plovent, sí, no quantitats destacables, però mira, a Lleida s'han recollit pràcticament 3 litres i mig per metre quadrat. Pluges que oscil·len entre el litre i els 8 litres per metre quadrat, això sí, a la meitat sud de Lleida. A d'altres punts, doncs, per exemple, al pantà de Sant Antoni han hagut de tornar a obrir les comportes, que és que està ple, està ple. I, bueno, i això és una bona notícia, la veritat és que sí, perquè estem ja al juny, aviat, res, i aquest cap de setmana estarem a la meitat del mes de juny, i que el pantà estigui ple, doncs, són bones notícies. Però vaja, vull dir que no anem a tirar les campanes al vol, per si de cas, però són bones notícies, les coses com siguin. Ha arribat aquest canvi de temperatura, com ja ens van avisar, va ser ja la matinada de dissabte a diumenge. Dissabte va ser un dia amb un pols en suspensió, molt, molt dens, jo crec que molt dens. Va costar de veure el sol, claríssim, clarament. I el diumenge ja va arribar aquest canvi de temperatura, que el vam arrossegar ahir, i sobretot avui. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, 14 graus i mig fa dies que no els teníem, en aquesta hora.
Pues sí, els tenim que remuntar molt enrere. Març, abril, perquè també al març i abril van tenir dies càlids. I és que hem passat dels 36 graus que tenien dijous, divendres, fins i tot dissabte, 36, de màxima que van arribar aquests dies tan càlids, i després aquesta davallada a partir de diumenge va ser el dia de canvi, i avui ens ha arribat aquesta glopada d'aire fred en alçada a tota la península ibèrica, està propiciant. En aquest moment les precipitacions gairebé se concentren en les comarques de Lleida, de Tarragona i la zona limítrofe de Lleida a Nosca. Estan avançant de sud a nord, són de nascent, moderades, febles, per això només s'arrepleguen des de les 7-8 del matí, pues entre 1 i 8 litres.
Però són bones aquestes per la terra,
sí. Sí, aquestes són de les que se queden, aniran avançant al Pirineu, encara no ha plogut, han caigut 4 gotes, i sí que arribaran a la tarda vespre, i allí és quan se podia arribar alguna tempesta a donar durant la tarda i caure una mica més. I també a les comarques de Barcelona, més cap a la costa, pues, durant la tarda, vespre, nit. Encara avui, el dia, si s'obren clarianes, tenim una dependència en aquest mes de juny del sol brutal.
Ja.
Si no fa sol, no. Tenim fresca. I si fa sol, pues, de seguida s'enfilaria. Si s'obre alguna clariana, que estaria previst que igual per la tarda s'obre, pues podrien anar 22, 23, que va fer ahir 23. Però si 23 està uns 7 graus per sota de la mitjana del mes de juny. Però clar, la mitjana és un conjunt de pujades i baixades que fan promig i te surt 30. Clar. Però n'hi ha dies del mes de juny, potser els dos junys del 22 i el 23 no van tenir gaires, però també passa això al mes de juny, refrescades i pluies. I tenim dos dies,
a veure, sí.
Avui i demà, pues, con temperatures molt frenades, molt controlades, precipitacions avui, però la tendència és anar minvant durant la tarda. Demà quedarien més restringides cap al Pirineu, Prepirineu, ja en forma de xàfecs, i més cap a les comarques de Girona i Barcelona, que allí sí que podíem caure precipitacions localment, puntualment, molt abundants. Aquesta situació sembla que aniria minvant, remitint cap a un ascens de temperatures i marxar les precipitacions a partir de, en el cas de la plana de Lleida, a partir de demà, gairebé a la tarda, ja no plouria, i creiem que demà tampoc. Però a partir de dijous sí que començaria l'ascens de temperatures i ja es notarien, tornarien als 30 graus de cara a divendres. I el cap de setmana sembla que sí. Vale. Tot i que es preveu un altre canvi de cara a dilluns.
Ah, caram.
Però encara queda lluny, eh? Mentre continuen arribant glopades del nord, aire fred del nord, no venen de les africanes, que són les que ens porten les calorades i el pols en suspensió, que és el que ha passat els dos estius passats, no? Del 22 i 23. Bueno, i estem en aquesta situació.
Però escolta, la setmana vinent dius que
es no, preveu... podria haver, no, però això queda molt lluny per la precisió.
Bueno, ja ho sé, però seria cap avall, no cap amunt.
Quan hi ha canvis no pots precisar molts dies. Si no hi ha canvis sí que pots precisar molts dies, no?
Sí.
Deia que hem d'esperar que, com que ara estem a dimarts, que aquesta situació de temperatures tan frenades pues, aguanti fins demà. A partir de dijous començarien a pujar, però encara no arribarien a 30, i a partir de divendres sí que tornaran a arribar als 30. No massa lluny de 30, tampoc.
Ja.
No arriben als 36 dels altres dies.
Armando,
però un temps més assolellat.
Això encara queda més lluny, bueno, queda més lluny, cada vegada menys, de totes maneres.
Sí.
Les previsions, aquests models que fan de previsió americana i europea de cara a l'estiu...
Continuen donant temperatures per sota de la mitjana de juny.
Val.
Cuidado, que la mitjana de juny són 30,
ja,
30 graus en les màximes i 15 graus a les mínimes. Però, de moment, estan per sota, tot i que la mitjana dels 10 primers dies, com van tenir aquests dies de calor,
clar,
en surt un grau per sobre, encara. Cuidado, que la mitjana no es dona gairebé, no és sovint, és un promig d'altes
sí.
i baixes.
Sí.
Per això no seguís una línia contínua, sinó discontínua, hi ha molta irregularitat. I sempre estan així. A vegades jo trobo que molta gent ha viscut anys, 40, 50, 60 anys, i no s'ha donat fins als darrers anys. Digo, però com pot ser? Com has viscut? Bueno, jo evidentment sí, perquè és la meva feina, però sí que li estem donant molta importància i molt cas que abans no feien un seguiment tan acurat
clar,
com fent ara.
Això està clar.
Sobretot parlant de dècades enrere.
Però et deia, a part del juny, juliol i agost, les previsions aquelles, que són previsions, apuntaven a que teníem càlida.
Claro, que serà molt càlida,
molt
però
càlid.
És que això tampoc és...
No, ja ho sé, s'ha d'agafar amb pinces.
Com són tan són continentals, són de gran abast territorial, el qual pues, dir que l'estiu serà molt més càlid de la mitjana, últimament pues, no cal molta resolució informàtica.
No, no.
Però sembla que sí,
bueno.
El que passa que el mes de juny bueno, pues, ha tingut una part càlida i ara una menys càlida. I podien tenir diguem, una siga-saga de pujades i baixades de temperatures con interrupcions.
Bueno.
Que, bueno, des d'algun punt de vista, pues va bé.
Sí, no, no, perfecte.
Aquesta pluja...
Massa calor sostinguda tampoc és bona, eh?
No, clar, quan és tan llarga i sostinguda, bueno, per algunes activitats sí, però per la vegetació...
Per la salut,
i fins i tot...
Pues, jo crec que no. Molt bé, Armando Álvarez, escolta, parlem divendres.
A veure, divendres concretar en el cap de setmana, que sembla que sí que seria més assolellat i més càlid, però sense extrems.
Molt bé, bona setmana, Armando, gràcies.
Igualment, adeu.
Doncs apa, ja tens la previsió meteorològica. El que fem ara és informar-nos. Et poso el dia, t'explico l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Són 12:15 d'aquest dimarts 11 de juny i t'explico que els Mossos han detingut almenys 8 persones a Manlleu, a Osona, en el dispositiu que s'està duent a terme contra una organització criminal que introduïa haixís a Catalunya. En concret, la policia ha escorcollat 4 domicilis a Manlleu, en un s'han endut 4 persones arrestades, en un altre 2 persones més i en altres 2 domicilis s'han endut una persona cadascun d'ells. Però és que l'operatiu es fa conjuntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i a banda de Manlleu també s'estan fent registres a Sant Hipòlit de Voltregà, a Roses i també a Lleida. Per part dels Mossos hi estan participant més de 200 efectius de les àrees d'investigació Arro, Brimo, Grup Especial d'Intervenció, Policia Aèria, Canina i Seguretat Ciutadana. També amb crònica policial t'explico que els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte 2 homes de 31 i 38 anys com a suposats autors d'un delicte de robatori amb força en una casa del carrer Garrotxa de Lleida. Els fets van tenir lloc poc abans de la mitjanit quan l'alarma de seguretat va detectar 2 individus que havien saltat la tanca perimetral que envolta el domicili. Una patrulla del cos es va desplaçar fins allí i va veure 2 persones, una a la zona enjardinada i l'altra sortint de dins de la casa. Després d'identificar els sospitosos, els agents van detectar una serra a terra amb la qual, suposadament, aquests van forçar la porta d'accés. Davant aquests fets es va procedir a la detenció dels 2 homes. I també t'explico que la Guàrdia Urbana de Lleida està investigant un cas de suposada explotació laboral després que divendres a la nit detinguessin 2 germans de nacionalitat pakistanesa en un local del passeig de Ronda en el qual van trobar mitja dotzena de persones que pel que sembla vivien amuntegades a l'interior. Fons municipals van informar que la investigació continua oberta per poder aclarir el cas. Els arrestos es van practicar després que la policia local fos alertada que en un local, que no tenia cap tipus d'activitat declarada, hi havia molta afluència de persones. En la inspecció al local, situat als baixos del número 11, que havia estat un establiment obert al públic, van trobar 2 grans trasters en els quals hi havia diverses lliteres, concretament un total de 38 llits. Allà es trobaven la mitja dotzena de víctimes d'aquesta xarxa que, pel que sembla, havien arribat a la demarcació per treballar com a temporers. També hi havia diversos espais per poder cuinar, matalassos i roba. Els agents que van fer la inspecció ocular van redactar la corresponent minuta policial sobre l'arrest dels 2 germans com a presumptes autors d'un delicte social. A més, van adjuntar tota la informació que van recopilar, com ara indicis del delicte, per exemple, documentació que van trobar, les declaracions de les suposades víctimes i la imatge del local. Sospiten que els germans cobraven diners per allotjar els temporers i trobar-los feina. La Guàrdia Urbana compta amb la Unitat d'Investigació i Policia Administrativa que s'encarrega d'inspeccionar establiments i locals per comprovar que no es cometin irregularitats que poden derivar en sancions administratives o bé diligències penals. I canviem radicalment de tema i marxem cap a les Borges Blanques, però anem a parlar de música i, de fet, de docència, perquè l'Escola de Música de les Borges Blanques ha detectat una disminució de la demanda d'alumnes interessats pels instruments de vent. Mentre que abans de la pandèmia el percentatge d'estudiants que cursava aquests estudis al centre de la capital de les Garrigues era aproximadament del 15%, actualment s'ha reduït al 12%. La directora de l'Escola Municipal de Música i membres de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, la Núria Bresolí, explica que la davallada de l'interès per instruments de vent igual es deu a la pandèmia.
Aquesta davallada tenim la sensació de que es produeix després de l'època Covid. De fet, els instruments de vent va ser un dels més afectats durant aquella època, perquè, clar, no podíem tocar amb la mascareta posada i a sobre bufàvem. Llavors va ser com una mica un dels hàndicaps que vam tindre en aquella època. Vam haver de tocar amb pantalles, amb distància, i tinc la sensació que arran de l'època Covid ha disminuït el percentatge d'alumnes interessats en fer aquest tipus d'instrument. De fet, és una sensació, no tenim pas cap prova de que sigui així i que sigui per això, però parlant amb altres companys d'altres escoles de música també tenen aquesta mateixa sensació, que d'ençà de llavors els alumnes que demanen fer un instrument de vent és menor al que era abans.
Clar, de moment això són xifres, però si la tendència continua, la manca d'instruments de vent podria fer desaparèixer la formació instrumental de la banda, per exemple.
Ens preocupa, primer de tot, a nivell pedagògic, perquè sempre hem treballat molt per tindre diferents formacions instrumentals a l'escola, i a l'agrupació de corda, i a l'agrupació de guitarres, i a l'agrupació de música moderna, i una de les fortes era l'agrupació de vent, la que nosaltres en diem banda. Clar, si la cosa segueix així, la banda hi haurà un punt que no podrà funcionar per si sola.
I com es supleix això? Com es fa?
És la part fonamental. És a dir, en una banda, o sigui, com ho tenim nosaltres estructurat, una banda sinfònica és una altra història, però nosaltres en diem banda al conjunt de vent que està format bàsicament per alumnes de les quatre especialitats de vent que tenim: la flauta, el clarinet, el saxo i la trompeta, acompanyats d'una mica de percussió, i suplim la part greu dels instruments de vent que no tenim, actualment no tenim aquestes especialitats, amb un parell de pianistes, d'alumnes de piano.
Sigui com sigui, de moment segueixen havent alumnes que sí que cursen, i per exemple el Ricard és alumne de trompeta des de fa 7 anys, diu que li agrada el so del seu instrument.
És un instrument que per el meu gust sona molt bé i el professor ho fa molt bé i fa que m'agradi.
I en canvi el Jordi diu que va triar la trompeta per error, però que al final li ha acabat agradant.
Vaig tirar la trompeta per equivocació, però m'ha acabat agradant, i perquè és pràctica, pots tocar una gran varietat de cançons i ja està.
A tot això, la tècnica de cultura de les Borges Blanques, la Noemí Riudor, diu que l'aliança entre Ajuntament i Escola de Música és una bona notícia per atraure l'interès dels instruments de vent.
Doncs ha sigut una manera de sumar esforços entre l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament amb l'Escola de Música de les Garrigues. Des de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament el que estem buscant és precisament d'intentar fer una programació que tingui molt a veure amb la creació de públic. Llavors, doncs, ens hem aliat amb l'Escola de Música per tal de començar a treballar precisament en això. Necessitem tindre gent que estigui interessada en les arts, que estigui interessada en la música, en la cultura, i hem de començar des de la base. No podem oferir una gran programació excelsa si no tenim veritablement una gent que ja d'entrada i de base doncs li agrada i té interès. I hem començat per aquí.
De fet, l'Ajuntament ha impulsat el projecte Musicat. És un cicle de dues jornades formatives i tres concerts que també pretén crear un públic local amb interès per la música. Per tant, ja veus que al final el tema de la Covid i de la pandèmia doncs ens segueix afectant, amb coses que mai tu pensaries, però ens segueix afectant. Marxem ara una mica més lluny i t'explico que el govern francès, parlant de pandèmia, ha anunciat la reobertura del coll de Banyuls i tres passos fronterers més, com el coll de Manrella, la ruta de la Vinyola i el camí d'Aja, situats entre l'Alt Empordà i la Cerdanya. El Ministeri de l'Interior ha comunicat la reobertura administrativa de quatre punts de passatge autoritzats entre França i Espanya, i ho ha informat en un comunicat. Tot això es va acabar tancant pel tema de la pandèmia, i no s'havien reobert. Per tant, a part de la pandèmia, també alguns punts es van tancar per una amenaça terrorista i també per controlar la immigració il·legal. Bé, doncs ara, passada la pandèmia no, perquè de Covid en segueix havent, però el que és pandèmia, superada, també superat els altres dos entrebancs, doncs s'han tornat a obrir aquestes vies d'accés. I abans de la notícia econòmica del dia, et dic que 23 anys després, t'ho explicàvem dilluns a la radiografia, a Lleida tornarem a poder festejar una rua que implica un ascens a la Lliga ACB de bàsquet. Ja ens va explicar l'Albert Aliaga, president del Força Lleida, en directe a la radiografia, que s'estava preparant aquesta rua per dimecres i que esperem que no... Per dimecres, per avui, dimarts, que ja volem anar molt ràpid, per avui, en el que des de les 6 de la tarda sortiran des del Barris Nord amb el bus turístic, es dirigiran cap a l'avinguda Prat de la Riba, seguint pel carrer Sant Ruf, Anselm Clavé i Rambla de Ferran. A 6:45 està previst fer l'aturada a la Diputació de Lleida, on es farà aquesta primera recepció institucional, i després la comitiva es dirigirà fins a l'avinguda de Blondel, on es tallarà el trànsit a partir de 6:45, i a 7:15 aproximadament es farà la recepció institucional a la Paeria. I al voltant de 7:45, jugadors i tècnics sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar l'ascens amb l'afició. Feia 23 anys que no passava, per tant, jo recordo haver viscut també, fa una mica més de 23 anys, el campionat del món de motociclisme de l'Emília Alzamora. En aquella ocasió es va sortir des de la zona del pàrquing del Camp d'Esports, però també va acabar al balcó de l'Ajuntament de Lleida. I acabem amb la notícia econòmica, i és que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, obrirà la 35a edició de la trobada d'empresaris al Pirineu el proper 13 de juny. Els organitzadors esperen batre el rècord d'assistència que van tenir l'any passat de 700 assistents.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Va, fem una pausa ràpida perquè de seguida t'explico que hi ha en marxa aquest dijous una desfilada i que té un rerefons solidari en favor de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654-517198. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cope Lleida.
And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go?
I mira, avui està amb nosaltres, com ja t'havia avançat, l'Antonieta Marbà, que sempre que parlem amb ella doncs hem de parlar de dos temes, eh? Normalment, d'una desfilada per un costat i l'altra, la vessant solidària, perquè l'Antonieta, si ets oient habitual, doncs ja saps que al cap de l'any organitza unes quantes desfilades, però totes sempre tenen aquest rerefons solidari. I escolta, que tinguem gent a la nostra societat que es dediquin a gastar el seu temps, perquè al final això funciona així, eh? A gastar el seu temps personal, a organitzar aquestes activitats, doncs benvingudes siguin, només faltaria. Antonieta Marbà, què tal? Com estàs? Bon dia.
Ai, encantada d'estar aquí, bon dia.
Però és així, no?
Sí, és així. Tot el que feia és solidari, sí.
Bueno, estem parlant d'una desfilada que tindrà lloc aquest dijous a les 8 del vespre al Tennis Lleida, i en aquest cas la desfilada és, com deia, solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer de Lleida. I perquè hem de parlar d'això també, doncs està la seva gerent avui amb nosaltres, la Eva Figuera. Eva, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
La Eva Figuera, que la darrera vegada que vam parlar amb ella, sí que ho vam fer telefònicament, i ho vam fer al migdia que estaves a la taula de la paeria el dia de la col·lecta, per entendre'ns.
Sí, senyor, sí, senyor. El passat 9 de maig.
I és que la Eva Figuera, entenc que si parla de mi algun dia pugui dir allò de la confiança fa fàstic, perquè és que jo la Eva quan a vegades m'atropellen aquestes dates i la truco a Salt de Mata. Eva, entrem en directe en 5 minuts.
Bueno, però surt bé, no? Al final, al final ens connectem, no? I
no em diu mai que no. És ideal, eh?
Xica fàcil.
Antonieta, va, anem al tennis Lleida.
Al tennis Lleida, sí.
Aquest dijous a les 8.
A les 8.
A veure, la desfilada com funcionarà? De què és? No serà de ni d'abrics, ni de...
No, més de dia, no, perquè mira, només de pensar-hi ja m'agafa calor ja. Espavila. No, a veure, serà una desfilada de moda, moda infantil i juvenil, de Montxic. Després també hi haurà moda de bany i llenceria, de llenceria lis, tant per noi com per noia. Moda casual i de festa, de lluna de drap. Després sortirem amb la Pier, els nois, amb uns trajes espectaculars, que saps que, bueno, no sé si coneixeu una mica Black Pier, però fa uns trajes també molt curiosos. I després també sortiran alguns complements, que són cistells d'aquests artesanals, d'Adara Story.
Ah, caram. Sí. Doncs déu-n'hi-do, quina desfilada.
Sí, no, serà potent, i a més ja surt una roba genial, vull dir, buah. I, bueno, i el que vindrà després, les actuacions.
Has dit, que no ho esperava menys, sortirem.
Sortirem, jo sempre surto, ja ho saps. Jo crec que, a veure, a vegades ho dic en plan de conya, però suposo que serà veritat. Quan tingui 80 anys i vagi amb mangala, potser encara no organitzaré de desfilades i encara sortiré. Però, bueno, això és broma.
Molt bé. Evidentment, doncs, aquesta desfilada és d'accés gratuït, però hem dit que solidària.
Sí,
és solidària. Com ho farem? Com ho fem? Com ajudem?
Pues molt senzill. És a benefici de l'Associació contra el Càncer de Lleida. I aleshores, com ho recaptarem? Doncs l'entrada és lliure, gratuïta, però sí que tothom doncs podrà comprar unes tires per un sorteig de regals, que per cert hi ha regals, bueno, tots són boníssims de que toquin. Aniran de manera de 2 tires 5 euros i a sobre encara doncs, en qui compri realment tiquets també se tindrà un petit obsequi.
Ah, caram.
Sí, patrocinat de Torrons Alemany. O sigui, caram, que a sobre també tindran un obsequi.
No t'ho dic perquè, escolta, donem diners solidàriament però pràcticament ja a canvi d'alguna cosa.
Sí, en aquest cas, doncs, bueno, és una manera doncs, d'agrair a les persones que participaran, que col·laboraran doncs, a comprar aquests tiquets, doncs, bueno, endolcir-les una mica aquest moment, no?
Doncs aquest dijous arribeu d'hora, arribeu uns minuts abans, perquè si anem relaxats podeu arribar a aparcar, hi ha pàrquing a la zona del tennis Lleida, entreu a la zona de la desfilada, agafeu lloc, us asseieu, i llavors no siguem... aviam, vull dir que tinguem la vista ampla, que és tot un event gratuït, però que darrere hi ha una... Bueno, s'ha de recaptar diners per una bona causa, i en aquesta desfilada és a benefici de l'Associació contra el Càncer de Lleida, que, Eva, benvinguts siguin, sempre són necessaris, per desgràcia.
I tant. L'any passat va ser un èxit rotundo de gent. També la recaudació va ser molt important.
1.300
euros.
I es van acabar els tiquets.
I es van acabar els tiquets, que vam dir que l'any que ve no en compraríem.
Espero
més.
Espero que n'hi comprem més aquest any.
N'has comprat més. Sí. I després, com sempre diem, no? Que ja amb altres moments que parlem, tota la part també de difusió, de divulgació, no? D'aquelles persones que, o perquè desfilaran, o perquè són botigues, no? De les que l'Antonieta ha comentat, o perquè són familiars de les persones que desfilaran, etcètera. No? El crear tota aquesta xarxa, no? A vegades, allunyada del dia a dia de l'associació, i és l'oportunitat de donar-nos a conèixer tant ells a nosaltres com nosaltres amb ells. No? I jo crec que el crear totes aquestes aquestes sinergies amb altres col·lectius i amb formats, no?, diferents. En aquest cas, nosaltres no fem altra desfilada aquí a Lleida, no?, a benefici nostre, la que fa l'Antonieta, per sort, no?, i agrair-li sempre a benefici de l'Associació contra el Càncer. Vull dir que són formats, bueno, pues que arribes a una altra part de la població que també és tan important o més que la part econòmica de la recaudació.
Clar. Ara una persona que ens escolti pot estar preguntant-se, bueno, però escolta, si jo tinc la mala sort de que em detecten un càncer, em tractaran gratuïtament a l'Hospital Arnau de Vilanova o a qualsevol altre hospital. Bueno, sí, és cert. Ho dic perquè diu, bueno, i l'associació per què necessita els diners? Bueno, els necessita perquè fa moltes coses. Teniu serveis,
acompanyament... Complementem, no?, el que seria la sanitat pública, clar, al final, no?
És que al final el tractament no pretenem
ser... No, clar, aquest me deixaràs, no?, dir que aquest cap de setmana, no?, el dissabte vam tenir el tercer congrés per a persones amb càncer i familiars, sí, de tota Catalunya, sí, aquí a la Llotja de Lleida, amb 400...
Amb gran èxit.
Amb 400 persones inscrites, i al final és això, i el càncer és una malaltia que impacta la totalitat de la persona, no només la part sanitària, que ja, com a tu molt bé dius, no?, al servei d'oncologia, al servei de radioteràpia, la cirurgia, ja faran tot el que se té que fer i més, no? I aquí, a més, a Lleida, amb top 10 també, no?, per poder fer tot el tractament. Però després surten altres temes, emocionals, laborals, socials, seqüeles, no?, després d'haver passat per un procés, per un tractament, i aquí és on nosaltres complementem, no?, i ajudem amb aquestes altres necessitats que moltes vegades tenen els pacients de càncer i les seves famílies.
Sí, que això de vegades, per desgràcia també, la sanitat pública no hi arriba a tot això.
No es pot arribar a tot.
I és una pena trobar famílies que no saben ben bé què han de fer, que ho estan passant malament.
Amb situacions econòmiques precàries, a vegades el conèixer altres persones que estan passant, no? Al final el congrés va servir per un costat d'aprendre coses, de les temàtiques van sortir dels propis pacients, amb la qual eren temes que les interessaven, no?, i que eren d'utilitat per amb ells, però també tot l'espai que vam tenir muntat fora, no?, de coffee, de dinar, de peu, etc., va ser un espai també per compartir entre propis pacients, entre diferents entitats, i això també està molt bé i és molt bonic, no?
De totes maneres, si voleu més informació, estan encantats de rebre-us i explicar tot el que faci falta. Estan al carrer Pallars, a Lleida, i és la manera de... Escolta, però jo és que els vull conèixer, perquè els vull ajudar. A part d'anar a la desfilada, doncs ja sabeu que podeu ajudar donant hores, per exemple, temps, fent de voluntariat, o diners. Les dues coses són benvingudes.
Sí,
ho dic perquè a vegades fa com cosa parlar de diners, però és que són, sí, necessaris.
Sí, sí, clar. Sí, sí, sí. El 60% del nostre pressupost ve dels socis, i els socis són un sostén per nosaltres importantíssim, no? Que, més de 5.400 a la província de Lleida, i realment bueno, pues això ens dona, no?, la capacitat i l'estabilitat de poder tirar endavant tots els projectes i serveis que fem a Lleida ciutat i a tota la demarcació, a tota la província, no?, de manera totalment gratuïta. A part, a partir d'aquí, doncs vindrien altres events, no?, com pot ser la desfilada, col·lectes, etcètera, etcètera.
Antonieta, estaràs ben acompanyada amb aquesta desfilada, evidentment amb els amics de Club Tenis Lleida, que et cedeixen el lloc per poder fer aquesta desfilada, però també amb els armats, amb Q2, amb Torrons Alemany, amb IMAX Lleida, amb les flors de la Mi, amb Plus Fresh, amb la pastisseria Carme, amb la Renata Ventos i Azafatas, o el Carlos Bauhaus. I que al final portes tot un equip ja de col·laboradors que comença a ser important.
La veritat és que s'han de tocar moltes tecles. Si ho vols, a veure, intento fer-ho el millor possible, perquè a part de que és un event solitari, bueno, a part no, que és la base, no? Però vull dir que la gent s'ho passi bé, tant el públic com la gent que desfila. I amb això sí que la veritat és que em considero una persona afortunada, perquè les persones que participen, tothom els veus amb aquella alegria que a més la transmeten quan surten a desfilar, no? I tots aquests que has anomenat són patrocinadors. Són patrocinadors que d'alguna forma, o sigui, o donant alguna aportació econòmica, o bé amb espècies, com dic jo, per exemple, no? Torrons Alemany, per exemple, doncs són els que donaran allò que parlàvem abans, no? L'obsequi que donarem a les persones quan comprin els tiquets. Les flors de la Mi, per exemple, que és la Míriam doncs farà una decoració. No dic què, perquè espero que tothom ho vegi.
Però, clar, viu. Si
però sí que realment farà una decoració molt bonica, vull dir, bueno, sempre serà diferent, no? Tothom participa d'una forma o altra, el Plus, vull dir, la pastisseria Carme, tots. I amb què participa no ho puc dir perquè és sorpresa. O sigui, ja, la gent que vingui ja s'ho trobarà. S'ho trobaran segons qui, no?
Això serà aquest dijous, recorda, aquest dijous sí. És ja això, a les 8 del vespre, al Tennis Lleida, entrada gratuïta, aparcament, còmode per anar-hi, és anar-hi amb temps, t'asseus, et relaxes, vius la desfilada, col·labores comprant tires de les tires de bueno, del sorteig de regals, que al final és l'única manera de sí, sí. Almenys el dia de la desfilada de col·laborar amb l'Associació contra el Càncer a Lleida, que és en benefici de qui es fa aquesta desfilada, i ja està, escolta, està un vespre sí. Relaxat i tranquil.
I encara s'ha de dir més amb lo que o sigui, a part de gaudir amb la desfilada de moda, que serà pues molt bonic i molt alegre i tal, no hi ha anomenat el Carlos Bauhaus, que és el que va fer l'autor d'aquest cartell, que a més som amics de fa molts anys. Però quan parlem de col·laboradors, també tinc que parlar de la gent que fa les fotos.
Clar.
Que també tinc el gran plaer, i és així, de comptar amb els amics de la foto de Lleida, que quan ja, ara ja porten amb mi ja unes quantes desfilades, quan els hi dic venen de seguida, a més ens reunim abans, parlem de com és la desfilada, per on
falten
les fotos, em diuen que sé una aquí, una allà, i escolta, vull dir, és que em venen un munt, o sigui, que com a mínim em venen 6, i fan fotos, vull dir, a més és que dona bo de parlar amb ells, perquè és que és genial. I després, una cosa és l'animació. Tenim el presentador, no cal que t'anomeni, perquè el coneixes de fa uns quants anys.
José Antonio García Barranco.
José Antonio García Barranco. I tindrà una petita col·laboració del Jordi Marca. No sé si el coneixes,
no.
Jordi Marca. Ell forma part de veus.cat. Aquí no cantarà, però no ho sé, potser igual sí, que fa un cant allà al mig, però vull dir que estarà una mica amb el José Antonio, faran com una mica, bueno, saps? El tira i afluixa, sí.
Vale.
I després, com a actuacions, doncs hi haurà unes actuacions doncs bastant canyeres. Aquesta vegada, doncs, sempre m'agrada fer coses diferents. En aquest any doncs hi haurà un DJ, el DJ que és l'Òscar Millán, no sé si el coneixes, però vull dir, és molt, molt potent. Hi haurà una parella de ball que ja també van col·laborar alguna vegada amb mi, que són el Manel Danzer i la Naira. I després, com a novetat, una família que no sé si els coneixeu, però aquella vegada els coneixereu, i la veritat és que a mi me'ls va aportar el Jordi Marca, la veritat és que no els coneixia, ara sí que els conec, també són un encant parlar amb ells, i es diuen Family 4 i són una família de 4. És que és curiós. La mare toca la bateria, el pare toca la guitarra, el fill toca el baix i la filla canta amb una veu espectacular. I fan unes versions genials. O sigui que la diversió està assegurada.
Molt bé, doncs, tot això i el que no ens ha pogut explicar l'Antonieta perquè
no.
És sorpresa, aquest dijous a les 8, al Tennis Lleida, aquesta desfilada solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer. Eva Figuera, gerent de l'Associació contra el Càncer de Lleida, com sempre un plaer, gràcies.
Com sempre un plaer i fins la propera, que em
sí,
truquis.
I tant. Tens tota la raó. Antonieta, que vagi molt bé la desfilada i enhorabona.
Gràcies, però saps que sempre tinc que dir l'última.
Ah, digues.
No, per una raó molt senzilla, perquè o anomenes a quasi bé tothom o no anomenes a ningú, saps que això sempre a vegades ho parlem. No he parlat dels estilistes.
Ah, val.
I fan una gran feina, o sigui, hem parlat de les botigues, però sense els estilistes, penseu que es passen tota una tarda pentinant i maquillant. I n'hi ha dos, Toni Torres, Alicia Orellana com a perruquers, Patricia Mimbrera i Franci Padilla com a maquilladores. I per descomptat, tinc també les que seran els meus ulls, la meva boca el dia de la desfilada, el participar jo també, que són les dues coordinadores, que sense això és que la veritat és que no funcionaria.
Potser pararies boja tu llavors.
Bueno, a part d'això, que a vegades també el cap també potser sí que em farà un pet com una gla, però bueno, és igual, vull dir, mira, ja tornem a refer-lo. I doncs tinc la Maria Josep i la Tamara, Lady Nemphis, que són un encant. Són amigues i, a més, bueno, un tot terreny.
De confiança.
Molt bé, Antonieta, doncs escolta,
gràcies
que vagi molt bé.
Gràcies per tot.
Vinga, que ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Avui toque gastronomia i després la tertúlia dels polítics.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ahora sí, la ley de amnistía ha entrado en vigor una vez que se ha publicado en el BOE. Son 23 páginas hechas ad hoc para los líderes independentistas del procés. Una ley que abarca del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. ¿Y ahora qué? Pues ahora es el turno de los jueces. 2 meses tienen para aplicar esta ley. Son varios los tribunales con causas abiertas por el procés: el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, y también hay más de 300 actuaciones en juzgados de Cataluña. Por lo pronto, 37 encausados de Esquerra Republicana ya han presentado desde primera hora de la mañana una petición en los juzgados para que se les aplique la ley y se inicie, por tanto, el proceso. Lo hacen porque, en teoría, la norma establece que desde hoy se suspenden de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor. Pero la aplicación automática de la ley está provocando muchas discrepancias. Hay que recordar que los fiscales del Supremo han cuestionado que se puede aplicar la amnistía en casos relacionados con la malversación. Esto afectaría, por ejemplo, a Carles Puigdemont y a otros exconsejeros que permanecen fugados. Como la situación no está clara, lo que están haciendo ahora los tribunales es consultar a las partes, a la fiscalía, a las acusaciones y a las defensas, para que den su opinión sobre la aplicación de la amnistía en cada uno de los casos abiertos. De este modo, se va a conocer la posición de la fiscalía, que en teoría debe mantener un criterio común sobre la malversación. Por tomar un ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un plazo máximo de 10 días a las partes para que emitan su informe. De todas formas, al final la última palabra la tiene el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya ha dado sobradas muestras de lealtad a los intereses de Pedro Sánchez. Así que los independentistas pueden estar tranquilos. Lo único que puede inquietar a Puigdemont en estas horas es saber si le van a retirar o no la orden de detención antes del próximo 25 de junio, fecha límite para la investidura en el Parlamento de Cataluña, donde espera ser el candidato. Si llega esa fecha, el próximo 25 de junio, y todavía tuviera la orden activa, Puigdemont tendría que ser detenido nada más pisar suelo español. A esta hora lo que sabemos es que el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha comunicado a la policía que esa orden de detención contra Carles Puigdemont continúa vigente. Imagínate el numerito que puede montar Puigdemont si se presenta a votar en la investidura y le detienen. Y lo bien que le vendría, sabiendo que tiene la sartén además por el mango. Parece increíble, pero como ya hemos visto de todo, no se puede descartar ningún escenario, por rocambolesco que sea. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad para el próximo año. Lo primero que hay que decir es que cambia de nombre para llamarse PAU. Pretende armonizar el examen a nivel nacional, aunque no incluye una prueba común. Además, se rebajará hasta el 10% la nota por fallos en la coherencia y presentación del contenido o por errores en la ortografía. Así que, ojito a la hora de escribir la selectividad de toda la vida a partir de
Es lo que te iba a decir, que lo podemos llamar EBAU o EPAU, pero que nos vamos a referir a ella como selectividad. Esto
sí,
no va
sí,
a cambiar.
Sí, sí. Totalmente. La selectividad de toda la vida, así nos entendemos todos. También contamos que el Banco de España se suma a organismos como el FMI y eleva en 4 décimas el crecimiento para este año. Prevé un avance del PIB del 2,3%, pero aún por debajo del 2,5% que dejó el año 2023. Y Europa comprará casi 700.000 dosis de vacunas para luchar contra el virus responsable de la gripe aviar. Una compra a la que se han adherido 15 países, entre los que no está España. Las primeras dosis llegarán a Finlandia. Y el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de las Iglesias, que aglutina iglesias cristianas de todo el mundo, ha pedido un alto el fuego permanente en Gaza y el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria. Pide a la comunidad internacional un compromiso moral y legal con la igualdad de derechos humanos de todos y reclama la libertad inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza. Y la misión de la mujer en la Iglesia, la escucha y el acompañamiento a los pobres son las tres prioridades elegidas por los diferentes grupos de trabajo de la Archidiócesis de Madrid como aportación al sínodo del próximo mes de octubre. Plantean también para el debate una mayor presencia de los laicos en las distintas estructuras de toma de decisiones sobre el trabajo y la presencia de la Iglesia en la sociedad.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España prepara su debut contra Croacia en la Eurocopa.
El sábado nos espera Croacia en nuestro primer partido de la Eurocopa. Los dos partidos amistosos nos han servido para recuperar la confianza en Pedri. Acaba de terminar su rueda de prensa. ¿Cómo está el canario? Selva Negra, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar el segundo entrenamiento de la selección con 13 grados en la Selva Negra, todos a disposición del seleccionador, dos dudas en la defensa, Cucurella o Grimaldo y Nacho o Laporte. Pedri afronta su segunda Eurocopa con 21 años, asegura que hay más miedo en la prensa que en él mismo acerca de sus lesiones, dice que el equipo no tiene ansiedad por el debut ante Croacia, que el líder de este grupo es la plantilla y que después de un año difícil cree que va a acabar siendo importante en este torneo.
Bueno, sí, siento que puedo aportar mucho, he trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora. Esta temporada para mí ha sido difícil, pero está claro que estoy en uno de los mejores momentos de este año e intento pues ser lo mejor posible para el equipo y ayudar de la manera que se pueda.
Y estas son palabras de Pau Gasol, que acaba de pronunciar sobre la emocionante despedida a Rudy Fernández ayer en el Within Center.
Pero que yo creo que cualquier afición, si tuviera la oportunidad pues de ver a Rudy en este momento, de mostrarle ese respeto, ese agradecimiento, ¿no?, a toda su carrera, a todo lo que ha dado a un club en particular, a una selección, pero todos los sitios donde ha estado, y ha tenido un carrerón de leyenda, ¿no?, de una leyenda, de nuestras figuras más importantes dentro del baloncesto y de nuestro deporte.
El Real Madrid está ganando la final de la Liga CB UCAM Murcia por 2-0.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y muchas más cosas aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida. 7 minuts per sobre de la una. Seguim. Mira, hem guanyat 2 dècimes, però 14,7 graus a la ciutat de Lleida. I ha plogut una mica més. No res. Hem passat de 3,4 litres per metre quadrat a 3,8 litres per metre quadrat. Continua plovent, però ja veus que les quantitats no pugen. El dia està ennuvolat. És, podríem dir, un dia de tardor. Fa estrany dir-ho, però podríem dir d'aspecte, un dia de tardor, temperatures contingudes, ambient de pluja, núvol, no arribem ni als 15 graus a la una de la tarda, però vaja, que tots sabem que anem de cara a l'estiu, per tant, cap mena de problema amb això, que tranquils que de calor en farà, és allò, hi ha gent que diu, pateix, a veure si aquest any no farà calor, vaja, o sigui, no tinc la bola de vidre, però quasi et podria assegurar que calor n'acabarà fent. Segur que n'acabarà fent. Noelia García, què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara a demà? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dia d'inestabilitat amb cels ennuvolats i precipitacions. Atenció, perquè aquesta tarda els xàfecs seran forts i amb tempesta en punts del Pirineu, amb avís per acumulacions de fins a 15 litres per metre quadrat en una hora. Avui les temperatures baixen lleugerament amb màximes de 22 graus a Lleida, 21 graus a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 17 a Viella. Avui vent fluix variable amb predomini de la component sud per la tarda. Demà continuarem amb cels ennuvolats i ruixats i tempestes al Pirineu. A la tarda les pluges podrien arribar a la resta del territori de manera dispersa i menys probables al Ter Sud. Demà, temperatures màximes de 26 graus a Lleida, 25 a Tàrrega i 20 a la Seu d'Urgell i mínimes de 13 graus a Lleida, 12 a Balaguer i 7 a Viella. Demà, vent fluix variable amb predomini de la component sud per la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Vinga, que fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia, ja saps, ben acompanyats pel Felip Urbano.
Campió!
campions, campions, oe, oe.
Però Joan, si l'Eurocopa encara no ha començat.
Aquest estiu senta't guanyador abans de començar. Aconsegueix 2 anys de subscripció a El Periódico i un Smart TV Grundig de 32 polzades per només 150 euros. La teva victòria irrepetible només amb El Periódico.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Verano, dame más.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
COPE Lleida. I ara ja ens toca parlar de gastronomia, camí cap a 2:15, els dimarts, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bones, com estàs?
Escolta, t'has aixecat d'hora avui?
Jo, com sempre, però crec que el convidat l'hem tret del llit avui, eh?
Ja saps per què t'ho pregunto, perquè avui ens n'anem, ara, i gràcies a les noves tecnologies i a internet, cap a Ciudad de México. Y allí nos espera el Eduardo Cienfuegos. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye,
Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Para nosotros, unos minutos por encima de la 1 del mediodía, para ti unos minutos por encima de las 5 de la mañana, ¿eh?
Claro, aquí madrugando, pero contentos.
Oye, pero tú normalmente ¿a qué hora te levantas?
Bueno, yo a esta hora, porque voy al gimnasio a las 6 y me queda a un par de cuadras de mi casa, entonces no, sin problema alguno.
Vale, vale. Eduardo, te estamos llamando a Ciudad de México. ¿Tú eres sake sommelier?
Correcto. Soy Kiki Sakeshi por parte del Sake Service Institute de Japón.
Uh-huh. ¿Y cómo entra el sake en tu vida?
Bueno, a mí desde niño me ha gustado la cultura japonesa. Yo creo que empezó con las tortugas ninja, la caricatura. Entonces, toda la parte de los samuráis siempre me ha gustado mucho. Y aunque antes no era tanto de tomar alcohol, una vez que probé el sake me enamoré de él y ya fue que empecé a investigar más y a estudiar. Y pues fui a estudiar más del sake.
¿El sake en México es conocido?
Pues no tanto, ahorita va un poco más, no está de moda todavía, pero va un poco más creciendo porque pues aquí en México nuestras bebidas nacionales pues son increíbles, ¿no? Entonces no es de que le tengamos miedo a cosas extranjeras ni nada, pero siento que todavía está muy arraigado la parte del tequila y el mezcal, pero va creciendo poco a poco. Cada vez yo veo más bares de sushi, de omakase, y ofrecen sake, entonces va creciendo poco a poco.
Claro, es que estaba pensando que desbancar al tequila y la cerveza en México debe ser, vamos, luchar contra un gigante.
Sí, claro, no, eso ya está, se queda aquí de manera definitiva, pero siempre somos bienvenidos a darle la entrada a nuevas bebidas.
Claro. Eduardo, tú nos has dicho que a través del manga te empezaste a interesar por el tema de la cultura japonesa y de ahí al sake. Oye, ¿en tu familia tenéis tradición del mundo de la gastronomía o de la restauración?
No, para nada. Yo vengo, bueno, mi hermano es médico, patólogo, y mi papá es veterinario. Uh-huh. Entonces, para nada, el mundo de la gastronomía.
¿Y has podido visitar Japón?
Pues voy a ir en junio apenas, que diga, en julio sería mi primera excursión allá. Sí lo había prolongado un poco, pero pues ya estoy muy emocionado y contento.
Claro, con todo eso, Eduardo, tú próximamente lo que vas a hacer es lanzarte y abrir tu propio negocio.
Claro, sí, esa es la idea, ir a conocer más la cultura. O sea, aquí en México pues, tenemos un dicho que dice, pues que no te digan y que no te cuenten, tú vívelo de primera mano. Entonces, para conocer toda la cultura y que la información no solo se quede en los libros, pues la investigación de campo sí es necesaria.
Pero vas por libre o sabes ya dónde vas o vas con un grupo de gente que tenéis los mismos intereses o te espera alguien en Japón?
No, totalmente libre. Una parte curiosa y como dice Anthony Bourdain, ¿no? De que pues si vas al extranjero, pues no tengas ese temor de perderte en las calles, ¿no? Tú ve, conoce a los locales, piérdete en las calles, no importa la hora que sea, tú ve y disfruta. Entonces, ese sería el plan.
Uh-huh. ¿Y qué vas a intentar aprender en Japón sobre el sake?
Pues más de la cultura, o sea, de cómo los japoneses usan la bebida para disfrutar, para convivir, para socializar, y toda esa información, extraerla y traérmela aquí en México para que yo cuando, una vez que tenga el bar de sake, pues pueda comentar toda esta parte y pueda, pues, que se sientan amigables aquí en México con el sake y que les vaya adquiriendo un gusto.
Uh-huh. ¿Tienes nombre ya para el local?
Claro, Hyakuji, que significa Cienfuegos, que de hecho aquí está en mi hanten personalizada. Aquí dice Kikisakeshi. Ajá. Y aquí dice Cienfuegos. Entonces ese sería el nombre del bar.
Yo creo que la gente se va a acordar más de Cienfuegos que de la versión japonesa, ¿eh?
Claro. Claro, pero pues un poco de japonés no hace daño.
Ajá. ¿Cuándo tienes previsto o cuándo te gustaría ya abrir de cara al público?
Pues mira, yo tenía pensado el 1 de octubre, que es el Día Internacional del Sake.
¿Ah?
Pero pues por tema ya es toda la logística, el tema de los impuestos, de los registros, se ha estado atrasando un poco, pero definitivamente creo que este año sí queda para invitarlos también a ustedes.
Sí, vamos. No, hombre, por ganas, Eduardo, ya te digo, escoger el avión y sería un placer, la verdad es que sí. Felipe, ya verás cómo te dice que si puede se apunta, ¿no, Felipe?
Bueno, yo en cuanto abra, si puedo me voy, pero él está invitado primero en septiembre, que ya lo sabe, al primer salón de sake de Barcelona, de Cataluña, que luego tendrá su edición en Bilbao, ya se lo dije, que él está invitado. O sea, entonces, creo que nos debe la visita primero aquí en septiembre y luego yo me voy a México a verlo seguro.
Claro.
Ya te han liado, Eduardo. Oye, el local que quieres abrir este año, ¿qué concepto quieres que sea? ¿Cómo quieres que sea?
Pues algo casual, que tú vayas a disfrutar sin ningún prejuicio y que no, que te puedas sentir libremente. Estuve en abril en Nueva York y pude conocer 4 bares de sake, entonces me traje muy buenas ideas de allá. Estuvo muy interesante todo este recorrido y pues hay de todo tipo, ¿no? Entonces yo principalmente quiero dar a conocer el sake y que lo disfruten. Entonces, pues mi local no sería muy extravagante. Yo planeo tener alrededor de 20 botellas diferentes para que se vaya conociendo poco a poco y ya dependiendo de la demanda, pues ir aumentando, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y conseguir sake en México está complicado?
Pues actualmente hay dos importadores, que pues yo diría que hay un duopolio, pero yo pude conectar con un exportador en Hiroshima. Entonces, pues mi idea sería también abarcar esa parte de mercado que está ahorita como cautiva en dos partes,
claro,
para pues darlo a conocer más.
Vale, o sea que entonces tú importarías directamente.
Sí, sí, directamente.
Oye, ¿y te planteas también abrir un comercio online de venta de sake, aparte del local?
Sí, sí, uno de mis segundos proyectos sería ese. Primero dar a conocer el sake a través de... Y luego ya crear una página donde puedas tener como un kit de principiante del sake. Y aprovechando que el sake viene en diferentes presentaciones, hay unas latas de 180 mililitros. Entonces poner 5 variedades diferentes y que ese sea tu kit de principiante y con unas tarjetitas para maridarlo con comida. Esa sería, estaría padre también.
Oye, buena idea, Felipe, ¿verdad?
No, no, perdón, pues me acaba de dar una idea a mí también ahora. Sí. Sí, lo que pasa, lo de las latas, por lo menos en Barcelona, perdón, sí, no funciona mucho, funciona más el formato de 300 y 720, pero lo de las latas para hacer un kit de principiante, sí, en realidad al final hay que intentar promover el sake y que llegue a la mayor gente posible. Y creo que lo de las latas tendré que mirarlo yo con el importador, pero creo que puede ser un buen inicio también para principiantes.
Bueno, es que claro, este kit de principiantes es muy buena idea, la verdad es que sí.
Sí, porque una de las versatilidades del sake es sus diferentes tamaños de presentación. Ahorita también hay un sake que viene como en una bolsita, como de esos de los niños que toman yogurt, no sé si han visto,
como una bolsita.
Que así le chupas y ya.
Sí.
Entonces ahí también hay sake en ese tipo de presentación.
Ah, sí, también. Caray.
Sí, lo que pasa es que claro, para los más puristas, me incluyo yo, en ese sentido, esas presentaciones no son de mi agrado, por ejemplo. Sí, quizás para hacer llegar a más público, sí, pero no es una presentación... No bebería yo sake en esa presentación. Es como un back in box. No bebería sake yo en esa presentación. Pero bueno, que está bien. De cara a exportarlo, estaría bien. Pero no es quizás a lo mejor el pensamiento que tiene mucha gente a la hora de tomar sake, ¿no? De un back in box. Pero está bien a la hora de traerlo y poder servir las copas, por ejemplo, eso sí.
No, Eduardo, te iba a preguntar, ¿en qué momento del día o en qué situación del día es la ideal para tomar el sake?
Pues mucha gente lo toma así solo, por sí mismo, sin compañía, pero una de las características del sake pues es que marida bien con toda la comida. Entonces puede ser en la tarde o en la noche. Yo lo que hago mucho es una reunión en la casa con mis amigos, jugamos dominó, hacemos una carnita asada o pizza en la comida principal. Pero también hay diferente tipo de sake que se acostumbra a diferente tipo de hora. Ya ves, tenemos el sake frío, el caliente. O si quieres un postre con un nigori, también queda muy bien. No sé tú a qué hora sueles tomarlo.
Yo a ninguna, ya te digo, porque no lo he probado todavía. Felipe sí que me explicó, y nos ha explicado aquí en el programa, que esto, ves, claro, es muy desconocido, que para acompañar a una comida principal también se usa el sake. Y esto sí que para nosotros es desconocido porque normalmente te lo ofrecen al final de todo, como final de comida, como postre. Felipe, esto hasta ahora era así, pero la gente que entendéis vais explicando que no, que hay diferentes tipos de sake y que diferentes tipos sirven para diferentes momentos del día.
Correcto. Y más ustedes que también tienen una muy buena gastronomía, Hace el año pasado, en octubre, el día del sake, fui a un evento de NAMI, que es el primer sake mexicano, y tuvieron a un chef español e hizo tres diferentes tipos de paella y uno de arroz dulce, como de postre, y quedaba perfectamente con el sake.
¿Y tú, Felipe?
No, al final, yo cada vez que hago cartas de sake, creo que me parece que en todas las que he hecho no he puesto ningún plato asiático. Todo lo contrario, hemos puesto comida o gastronomía española o gastronomía en general del mundo. No hace falta tener. No tenemos que pensar que porque vamos a beber un sake tenemos que comprar sushi. No, porque me parece un error al final. Sí que es cierto que quizás con alguna comida, algún plato asiático de algún otro país, no tiene que ser Japón, algún nigori le quedaría muy bien, algún genshu también le quedaría bien, pero no hace falta, no tenemos que pensar sake, sushi, no, es que no van de la mano. Sí que va de la mano la gastronomía y quizás la manera de comportarse, pero el sake no, o el nihonshu, mejor dicho, no va de la mano del sushi. Creo que marida muy bien con muchísimos platos, platos que la gente quizás no se atrevería. Como decía Eduardo, si lo puso con tres arroces, el último, el dulce, sería un arroz con leche, queda perfecto además. Entonces, y arroz con leche, vamos, no creo que sea yo muy un plato muy japonés.
Claro.
Bueno, pues oye, otra persona más en el mundo que vas a estar, Eduardo, haciendo divulgación del sake, explicando lo que es, dándolo a probar, evidentemente, pero sobre todo explicando lo que es. No sé si en Japón os pasa lo mismo que en España, por ejemplo, que el sake se ha usado durante mucho tiempo como chupito de final de comida, pero es que además lo que te daban no era exactamente sake, era otra bebida alcohólica, pero que no era sake. No sé si esto también os ha estado pasando en México.
Pues no, aquí las botellas que hay de sake sí son de sake premium, sí que viene en la clasificación del Tokutei Meishoshu. Lo que sí es que la mayoría del sake, si contamos el 100%, el 65% es sake no premium, o sea que no. Sí, su calidad es más baja y por ende es más barato y se toma más, ¿no? Por el precio. Pero del sake premium va creciendo poco a poco y en los últimos 10 años ha habido más boom de sake premium y algunas categorías también están bajando. Entonces, sí, Japón está esperando como que el sake barato vaya bajando en el porcentaje, pero sí coincido contigo totalmente y también pues las personas prefieren gastar menos, ¿no?
Claro. Entonces, Eduardo, estaba mirando, Ciudad de México, estáis por encima de los 9 millones de habitantes. Vas a tener poca competencia, entiendo, en tu concepto de local.
Pues sí, esa sería la intención, también darme a conocer porque no hay tanta demanda. La poca demanda que hay son en lugares de comida japonesa en específico. Entonces yo como Kikisake sí, pues también, y bueno, yo soy, me considero cocinero amateur, entonces me gusta mucho cocinar, ver videos y tomar ideas de ahí y preparar un platillo.
Edu, tienes un buen ayudante, ¿eh?
Sí.
Tu sobrino, ¿eh?
Sí, exacto. Sí, mi sobrino tiene 6 años y le ha gustado hacer los videos conmigo. Se emociona mucho.
Bueno, no, te lo decía porque supongo que no debe haber muchos locales en Ciudad de México de sake, con lo cual ya sabes lo que dicen, ¿eh? Si eres de los primeros en llegar y lo haces medianamente bien, hombre, no es que ya tengas la faena hecha, pero tienes una buena parte de la faena ya adelantada.
Sí, exacto. Y además aquí el sake yo lo considero que lo venden muy caro. Entonces también por eso no se está dando tanto a conocer por el precio, porque no todos lo podrían adquirir. Entonces yo lo que planeo, una de mis estrategias, es tener un producto como gancho, que sea tal vez un futsushu, que es sake no premium, pero tenerlo a un precio muy barato para que ese sea el gancho y ya puedan conocer el sake premium.
Claro. Pues hemos conocido a Eduardo Cienfuegos, próximamente se va a Japón, su primera experiencia, se le va a hacer corto, ya, yo te lo digo, no porque haya estado, sino porque toda la gente que hemos entrevistado que han estado en Japón, a todos se les ha hecho cortísimo. Eduardo, no es para desmoralizarte, pero hay mucho por aprender y el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, es una primera experiencia, evidentemente, y próximamente va a abrir su bar de sake en Ciudad de México. Se llamará Cienfuegos y oye, Eduardo, que ha sido un placer que nos hayas acompañado. Has madrugado hoy para entrar con nosotros y nada, oye, que te lo agradezco muchísimo y que te vaya muy bien la experiencia en Japón.
No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y dar más a conocer el sake tanto en España como en México.
Uh-huh. Edu, hablamos más tarde, no te preocupes. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. Buena tarde para ustedes.
És curiós, Felip, perquè tots els que us acaba d'haver agradant el sake, traieu la vostra vena de comunicació, d'ensenyar, de divulgar.
Sí, al final, pensa que a Espanya som uns quants, no molts. A Mèxic crec que no hi ha molts, a l'Edu és dels pocs que jo conec. Intenta sempre fer aquesta divulgació del sake per arribar. Perquè estem a l'any del sake, precisament, sí. I el govern del Japó està intentant sempre apoyar i donar aquell suport a la gent de fora del Japó, no? Uh-huh. Però bueno, ja has vist que al final anem visitant països que ja també sake sommelier, estan fent el mateix que aquí, eh?
Sí, sí. Felip Urbano, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Cuida't.
Vinga, que fem una pausa i comencem amb dos minuts la tertúlia dels polítics.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si eso de ahorrar es for you y eres del Club Carrefour, solo por tener la app Mi Carrefour, acumula puntos por tus compras y podrás conseguir uno de los 25.000 carro ahorro. Un carro de productos de primeras marcas valorado en 59 euros a solo 9,90 euros. Hasta el 30 de junio en hipermercados. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Agárralo, vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, vocación plus.
Cope Lleida. Doncs apa, que anem ja directes cap a les dues de la tarda. Comencem la nostra tertúlia dels polítics amb un dia clarament amb els núvols com a protagonistes. Pluja més aviat escassa, però vaja, que va acompanyant la part de núvols i això fa que, a més, la temperatura doncs estigui molt estancada. Va, que fem pleno avui. Ben acompanyats, escolta. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Anna Florista, del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra, bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa Jové, de Junts.
Hola, molt bon dia.
Glòria Rico, de Vox, bon dia.
Molt bon dia.
I Laura Vergés, del Comú de Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
Deixeu-me que li pregunti a la Rosa Jové. Home, Rosa.
No, que sí, que sí.
Directament, com, sí. Com va anar ahir, com a experiència?
A veure, com a experiència magnífica...
Dic, la Rosa és no, diputada penso... al Parlament, claro, de Catalunya i, per tant, sí. Ahir va assistir a la tria del president i taula, no?
Sí, sí, i tota la taula. Uh-huh. Jo penso que és una cosa que, si poguéssim, tots els catalans hi hauríem de passar alguna vegada, perquè és bonic a nivell institucional veure com funciona i veure tot el que hi ha. Per mi va ser pues, molt, molt, molt emocionant, sí. I Mira, faig el comentari perquè és veritat i l'he de fer, però...
No, les cadires.
No. Ah. Ei, funcionen. No. Mira, ara vaig a dir una cosa. Les cadires molt bé. Molt. Vale. Un 10 de moment.
Cago la mar.
Però, a diferència de Lleida, no tenim gerra d'aigua i got. Amb la qual cosa, jo vaig fer la novetada d'entrar sense una botelleta d'aigua. Ah. Menys mal que un company en tenia una de sobres i me la va passar.
A veure, no us faciliten aigua?
No us faciliten aigua. Vale? Claro. Sí, claro, però jo venia mal acostumada dels plens de Lleida, que els ugiers ens porten amb palmites, vale? I allí no. Vull dir, veus, mira una cosa que t'he dit i tal. No ens van dir fins...
Canviem coixins per aigua.
Per aigua. Sí. Bueno, però una botella d'aigua sí, pot entrar sin més i ja està.
Tu els hi pots portar fruita.
Jo puc portar el que vulgui. I... no sabíem el que passaria, la veritat, fins a l'últim moment. Sí que és veritat que hi havia uns acords, però pensàvem que també podia passar com un collbon i que s'associessin tots els altres i tal. Jo, és de formació professional meua, quan vaig veure entrar a l'Illa, a l'hemicicle, vaig dir, no tenen pacte. La cara era un poema, vull dir, no és per anar en contra
no, ni segur, res, segur.
Era per l'anàlisi que vaig fer de la cara. Si algú pot recuperar quan entra a l'hemicicle i com se sente, jo ja ho vaig dir als del costat, dic, no tenen pacte, així que funcionarà el nostre.
Jo estic d'acord amb ella que el tema de les cares de la gent, nosaltres, per exemple, el diumenge, quan vam veure la cara del Pedro Sánchez votant, veies clarament que tenien clar que s'anava cap a l'empat o s'apropaven, no? Perquè no feia aquella cara de... I al final les cares són inevitables, no? Uh-huh. Te poden agafar que t'acabin de contar un xist. Un xis. Però...
Un acudit.
No, un xis, no? No és un xis. És un xis. Ja està.
Broma. Me van dir una frase molt bonica l'altre dia que diu, jo a vegades no intento no parlar per no cagar-la, diu, però la cara me fa els subtítols. Vale? La cara fa els subtítols.
Rosa, el que m'interessa és, t'han col·locat bé, tens bona cadira,
bones
vistes...
Tinc molt bona cadira, molt bones vistes, però canviarà. Perquè al tindre tres persones a dalt, ara se correran els llocs. Claro, ara correrem tot
però
el Parlament.
Però aniràs a millor o a pitjor? Saps on aniràs a parar o no saps?
Totes són bones, les cadires. Va. Totes. Es vaig provar, ja mos hi vam fer.
Visió, jo crec que el Ricard se referia més a la visió que té.
La visió és bona. A veure, estic alta, tindré la bancada del PP a darrere, estiga on estiga, perquè sóc de les últimes de Junts, i després de mi, o al costat de mi, depèn, comença el PP. Bueno. Vale? Amb la qual cosa, ahir van donar una mica pel sac, perquè anàvem parlant, no, conforme feien... No, però ho dic tal qual, perquè conforme feien el Parlament, tant el Coromines com el Jordi Turí, quan van dir que admetrien la votació d'en Puigdemont i del conseller Comín, que clar, els darrere, corre, ja van, no sé què, i hi havia un xivarri, però bueno ja està.
Jo li voldria preguntar si al Parlament deixaran portar ulleres de sol.
No me caldrà.
Perquè saps que sabeu que al ple de la paeria... La
bueno, però no és que porta ulleres de sol. Porta ulleres de sol una hora, perquè hi ha una temporada de l'any, que és el solstici d'hivern, el de primavera, el de que no sé... que entra el sol i dona justament a la meua, amb la meua cadira, però i a davant, ara us tocarà a vosaltres.
No,
ara
a mi m'encanta que estigueu interioritzats
fins a la tarda, no.
No, però el millor va ser el dia que ens vam girar tots i la vam veure. Les
ulleres de sol. És que jo ploro.
Amb ella jo crec que un dia també les portava el Sergi Gripà.
Sí,
no?
És que jo tinc els ulls blaus.
El sol,
sí,
no, jo la Rosa l'entenc perquè tenim els ulls igual i molesta molt.
Jo ploro, a llàgrima viva. I llavors jo m'he de ficar les ulleres de sol una hora al ple, dura 4 o 5 hores. Una hora me les he de ficar.
Jo pensava que ho feies per les mocions.
Sí, jo també, perquè no li diguéssim la cara de por.
Què va.
I què votarà la Rosa? Espera que s'està amagant.
No.
A veure, ahir
es
va triar a Josep Rull com a president del Parlament. Tenint en compte els moviments que hi va haver, i com bé deia la Rosa, que això fins a l'últim moment no ho vau tenir clar, el que acabaria passant o no, us pregunto a les 6, de cara a la tria del nou president de la Generalitat, veieu més a prop a Carles Puigdemont o a Illa del PSC? Xavi Estrada, Esquerra.
Home, jo crec que ara mateix, i després de les declaracions del president del Parlament aquest dematí, que les estava escoltant un altre mitjà de comunicació, li preguntaven doncs, qui seria el següent pas després de ser nomenat ell president, no? I fins i tot, doncs, semblava ser que havia encara de parlar amb el secretari del partit per veure quina seria la planificació, entenent, doncs, que hauria d'atendre en primer lloc des del partit més majoritari, almenys majoritari probablement, no? I a partir d'aquí, bueno, s'obriran una sèrie de reunions, amb la qual cosa jo crec que és precipitat aventurar-se el que pot arribar passant, sempre i quan no s'hagi parlat abans, perquè evidentment cada un de nosaltres, en aquest cas ara des de la posició d'Esquerra Republicana...
No, però t'ho he preguntat a tu primer, perquè Esquerra també és una peça clau.
Sí, sí. Correcte, correcte. Sobre la taula, doncs, hi ha certes temàtiques prou importants com per saber... Bueno. Quina serà la resposta?
Uh-huh. Vale. Carme Valls.
Bueno, jo crec
perdó,
que...
afegeixo una tercera, si voleu, perquè he dit Puigdemont, Illa, o no s'arriba a cap acord i tornem-hi.
Bueno,
i tornem-hi a votar avui.
Jo entenc que ara, doncs, el president, doncs, proposarà el Puigdemont com a futur president de la Generalitat. Evidentment, nosaltres votarem en contra. Crec jo, vamos, estic pràcticament segura, i per tant jo crec que no sortirà, perquè a part de nosaltres hi haurà algú més que
això
que
com votarà. Funciona, perdona Carme, en primera votació majoria. I després hi ha una segona.
Majoria.
Sí, a la primera és majoria i a la segona és més sis que nos.
Per tant, deixeu-me ser dolent, si el PSC la primera vota en contra, a la següent s'absté,
però jo entenc
es facilita un camí, eh?
Bueno, jo entenc que però jo de totes maneres dic que totes aquestes negociacions s'han portat amb la màxima discreció. No arribava més enllà de 5 minuts abans de que tenies un WhatsApp. Entenc que ho feien com a deferència, no? De dir, d'aquí 2 minuts sortirà, t'avisem i ja està, no? Però més com a deferència que com una altra cosa, que segurament hi havia mitjans de comunicació que fins i tot ho sabien abans que nosaltres, seguríssim, no? I per tant, tots aquests, i de fet el Salvador Illa, quan va estar aquí fa 4 dies, va demanar això, excuseu-me, no?, aquesta discreció, però al final sabem que el fet de que hi hagi qualsevol cosa que traspassi, doncs pot enviar fora de... pot trencar aquestes negociacions, i per tant entenem aquesta discreció màxima. Però dintre d'això, doncs, un va, no?, pensant que és tot allò que pots passar, fas números, quants vots necessito, a veure si aconsegueixo que aquests facin una abstenció, a veure si, perquè és el que pot tirar endavant o no, no? I jo, per tant, entenc que aquesta primera votació, doncs, es votarà, se presentarà el Puigdemont com a primer. Vista lo visto, doncs, jo crec que a la segona opció hauria de ser, sent qui és el president de la mesa, doncs, el Salvador Illa, i allí sí que es poden donar un munt d'opcions possibles, fins i tot la de que anem a eleccions, no?
Sí. Anna Florista.
A veure, tenen 10 dies encara, però poden passar moltes coses, però bueno, la primera sensació que jo tinc molt particular és que la designació serà de Puigdemont, perquè, clar, no hem de perdre de vista que si li retiren els 7 vots junts, perd la Moncloa. Con lo qual, jo crec que Illa serà la moneda de canvi, salvo que en aquests 10 dies puguin pactar 3 coses, però bueno, ja li van dir ben clar a Pedro Sánchez que era un vot d'investidura el que li donaven i que no era de legislatura.
Jo crec que no caurem amb aquest xantatge.
No ho sé el que passarà, però jo la sensació que tinc és aquesta. Que dintre d'aquest termini de 10 dies poden passar moltes coses, evidentment que sí, però haurem d'estar a l'expectativa a veure què passa en aquests acords.
Glòria.
Bueno, una mica d'acord amb l'Anna Florista, que la sensació és aquesta. De totes maneres, bueno, com nosaltres recorrirem al Constitucional també, ja ho hem dit i torno a repetir, la decisió de deixar votar en contra del Tribunal Constitucional, i bueno, queden 10 dies i es veurà el que passarà, però molt, molt, molt me sembla a mi també, personalment i particularment, que el camí és això, a canvi dels 7 vots que ens han portat, pues, al tema d'amnistia i etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir que anem per aquí, malauradament, però bueno, queden 10 dies, anem a esperar a veure què va passant.
Laura Vergés.
Sí, jo no crec que... No estic d'acord, vull dir, no em sembla que anem per aquí, però ja ho veurem. Penso que l'acord d'ahir per la mesa del Parlament i la presidència del Parlament no prefigura un pacte més enllà de lo que es va votar ahir, per tant que encara està per fer les negociacions d'investidura i de formació de govern. I jo no m'atreveixo a fer cap vaticini, la veritat, perquè crec que hi ha molta incertesa. Crec més probable una repetició electoral que no el que estàveu comentant del PSC votant a Puigdemont. Ho dic sense tindre ni idea de res, però me sembla que abans que això preferiran anar a repetició electoral. Jo crec que no s'hauria d'anar a repetició electoral. Vull dir, la població ja ha votat i és obligació dels polítics gestionar els resultats, escoltar el que ha votat la gent i a partir d'aquí negociar i prendre decisions. I crec que ens falta una mica, en aquest sentit, una mica més de cultura, no?, de tot el tema de governs de coalició, perquè moltes vegades s'interpreta les coalicions com traïcions, el pactar com perdre, i crec que també s'ha d'aprendre que si la voluntat popular ha marcat una diversitat de vot, un repartiment, una fragmentació, doncs obliga a fer més acords i, per tant, cadascú també a fer algunes renúncies en pro d'allò que sí que pot unir i pot tirar endavant també el país, no?, i la legislatura, però crec que un avançament electoral seria negatiu perquè paralitza tot, perquè és com dir a la gent que no ha votat bé i la gent ja ha votat i a partir d'aquí és responsabilitat dels polítics en tomar aquesta representació que tenen.
Què passa, Laura?
Aquesta idea de la Laura, jo crec que és certa, és a dir...
Bueno, però de fet és el que s'ha fet a Espanya, no?
Vam anar a eleccions, anem a eleccions. Surti el que surti, espavil, però i jo crec que hagués hagut d'haver govern ja, Vull dir que ja fa dies que vam anar a votar.
Vull dir que... Primer s'ha de
constituir. Jo entenc perfectament el que diu la...
Oh, ja ho sé,
però la majoria que... no poden, no?
Que, la Laura, però també és cert que precisament aquestes eleccions es fan perquè s'adelanten, precisament perquè hi ha consens amb el tema de pressupostos i aquí va sortir el tema sobre la taula, el tema del Hard Rock. Vull dir que està molt bé, però també hem de veure d'on venim, perquè si no estaríem ara amb aquest nou escenari i que probablement podem portar amb altres escenaris, com també podria ser unes noves eleccions, clar.
El que sí que és veritat és que la manera de pensar és cert que depèn, no?, del dia, pues, el que deia ara el Javi, no? Doncs, estàvem a punt d'aprovar uns pressupostos que no es van aprovar, doncs, perquè...
Bueno, perquè va posar una condició per a que no s'aprovessin.
No, no, però...
Jo crec que...
Bueno, no, però al final és sempre el mateix, no? Sempre hi ha un que fica una condició, que aquella condició hi ha un altre que, per la qual no, dius, aquesta no l'accepto, no? Llavors,
sí.
És allí on se trenquen les negociacions, no? Jo... no sé, estic quasi convençuda de que el PSC no admetrà el Puigdemont com a president, perquè tampoc així ho han decidit les urnes i, per tant, jo crec que aquest no serà el camí, més enllà de, segurament, intentar. A més, jo crec que el Salvador Illa és una persona supernegociant, superconciliadora, no sé què, no sé quantos, tot, però també és veritat que al final és una mica quina és la voluntat
de la gent. Ho dius pel 155, no, el Salvador Illa?
Bueno, no, ho dic pel seu tarannà, Javier, perquè al final tots han fet coses de les quals segurament a temps passat doncs no estem orgullosos, fins i tot també Esquerra Republicana. Tots. Jo crec... Llavors, no, clar, és que al final...
Sí, però n'hi ha que aquestes... les fan més grosses i n'hi ha...
Bueno, no, tot depèn de la vara de mesurar que tinguem.
Segurament,
no?
Jo també coses... tindré algun mort al darrere, però no tan importants.
Bueno, sí, no, segurament en tenim...
No és un tema d'Esquerra Republicana, és un tema, Carme, de totes les famílies que van patir segons quines circumstàncies que tots recordem després de...
Bueno, jo és un tema que de veritat no hi entraré ara, perquè no crec que sigui el tema que ens ocupe. Quan vulguis, si vols, podem anar a...
No, si ho deia, bàsicament, perquè deies, no?, que era un perfil molt negociant
perquè ho és, i jo crec que
està... Per això està l'hemeroteca, per recordar les coses que passen a la vida.
Evidentment, per sort. Si per no... sort tenim l'hemeroteca, però per a tots, la tenim per a tots.
Molt bé, doncs, bueno, veurem què passa. 10 dies, Rosa.
Sí, el 25. El
22.
Ah. 25. El 25 s'hauria de fer el ple de, bueno, el primer debat d'investidura i el 26 votar.
Va.
Això és el timing. Se pot avançar, però de moment
no,
és
aquest però el màxim. Jo el màxim que d'avançar no, sempre anem a buscar el límit del temps possible.
Sí, el límit és aquí.
Home, si avancéssim estaria bé, perquè voldria dir que hi ha un acord.
Sí, però reitero, com a ciutadà, pràcticament...
No has vist mai un avançament.
No, però pràcticament ja m'havia oblidat de que havia hagut eleccions a Catalunya, que dius, és que no ha hagut res, no s'ha mogut res. Entenc
també,
que
s'ha de... Les europees, jo crec sí, que també
van
ser anades. Molt juntes.
I que, com veieu, que les negociacions es porten amb molta discreció. Cosa que agraeixo enormement també, perquè això de filtracions cada dia a la premsa de cosetes tampoc no ajuda en res. Va, que anem directes cap a les dues. Canviem de tema. L'any que ve tenim equip de bàsquet a la FEB.
En sèrio?
Vale? La FEB és la primera divisió, per entendre. No sé si sou aficionades i aficionats al bàsquet, però bueno, és una gesta important. Fa 23 anys que es va fer, que va tenir lloc el darrer ascens, i vam durar 4 anys a la FEB. Ahir a la tertúlia d'esports en parlàvem i les coses segurament estan fins i tot més complicades avui en dia per aguantar el nivell de la CB, però evidentment...
Bueno, si jugué com a la final, no?
Bueno, des del club evidentment si es mantindrà, però que les necessitats econòmiques han canviat i sobretot esportives. No sé com valoreu i com em trastoca o com afecta a la resta d'equips i d'esports de la ciutat, perquè al final... ja hem vist avui que l'Ajuntament de Lleida ha avançat 120.000 euros més cap al Força Lleida. Ens agradi o no, el Força Lleida necessitarà diners,
sí.
Privats i públics, de tots, i clar, això acabarà afectant sí o sí, no sé si els pressupostos està contemplat o no. Primer, com ho valoreu per ciutat, i després com afectarà la resta d'esports i de clubs?
Bueno, no sé,
jo doncs mira, jo començo. En primer lloc, mira, aprofito ja per felicitar. Jo crec que aquest cap de setmana passat va ser la millor inversió en un abonament que he fet, perquè em vaig desplaçar a Madrid, amb la qual cosa vaig viure un ascens, i sobretot no només felicitar la gran tasca dels directius que han fet des del Força Lleida i evidentment els esportistes, però a mi m'agradaria felicitar tota la gent que s'ha desplaçat a Madrid, que va ser moltíssima.
Sí.
I jo us puc assegurar que ho vaig viure en primera persona i ho puc dir, que el caliu doncs el ficàvem la gent.
Només
la
que t'interrompeixo un moment, perquè fins i tot a totes les televisions i a totes les ràdios, més enllà de les pròpies d'aquí de la ciutat, han comentat el bon saber estar de l'afició lleidatana.
Afortunadament,
no?
Sí.
Tampoc me voldria oblidar, i parlem del Força, però tenim moltes altres entitats a Lleida que també arriben al màxim nivell, tot i que probablement no tenen la repercussió que té el bàsquet o el futbol, desgraciadament, com és el Villar, que ha assolit el primer nivell a nivell estatal, és l'única representació catalana que tenim. Tenim el futsal, que ha pujat a segona B, bueno, i tenim l'equip de l'Episcopal, que també puja el seu equip a divisió d'honor, etc. Amb la qual cosa, perquè no ens deixem ningú, no? Els hauríem de felicitar a tots i totes plegades. I després, que clar, jo crec que el fet que tinguem un club com el Força al màxim nivell, doncs, ostres, ens hem de congratular tots, perquè hem d'intentar treure rèdit en aquest sentit, però no ens oblidem que ja no estem a la LEP, estem a la CB, i això, com sol passar, no, ens exigeix un nivell bastant més alt en tots els sentits.
Això us ho preguntava perquè, tot i que s'ha de felicitar totes les categories i tots els esports, ens agradi o no, en aquest país som de futbol. I si vols, segon de bàsquet. Clar, un equip a l'ACB estira molt, està clar, però presumptament la temporada vinent tindrem dos equips de futbol a la ciutat a segona federació, que sí, que és la quarta categoria nacional, però el futbol també estira molt. Ho hem vist aquest any amb l'assistència.
Això ho has confirmat ja, Ricardo?
No, dic presumptament. Que, vull dir, el verb...
No.
Hòstia, Xavi s'havia sentit desplaçat.
La paraula aquesta de presumptament ajuda molt.
Bueno, és curiós que vinguin equips de fora de la ciutat i en lloc de promoure els equips que tenim.
Tot això estic d'acord. Dic presumptament i he escoltat, però dic presumptament, i he escoltat rumors de que es poden arribar a presentar el dia 21 de juny. Dit això, és que estem parlant de
abans del 30 de juny,
amb unes necessitats econòmiques i de massa social molt importants de cara a l'any vinent.
Però diguem el tema Força Lleida...
Perdoneu, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre, anem breu.
No, no, el tema aquest Força Lleida, jo crec que per la repercussió per Lleida, no? La repercussió de turisme, de crida, de nom, etc, etc, és superimportantíssima. Que jo crec que quedarà damunt de la taula més palès que mai que el binomi público-privat triomfarà, perquè des del minut zero el president, l'Albert Aliaga, ja ha dit que les empreses estan disposades a invertir i apostar per aquest projecte, de que aquest equip se mantingui a l'ACB el màxim de temps possible. Per tant, des de l'Ajuntament, i jo crec que aquí estarem tots d'acord, farem també perquè és una crida, al que estàvem reclamant des de tant temps. Ara coincideixen moltes coses, no? Ahir jo crec que vam coincidir diverses vegades amb algunes tertulies, ho dèiem, no? De dir, ostres, acabem d'obrir el Morera, que ha estat una crida on tothom estem d'acord. Hem de recuperar tot el tema de aquest centre comercial de Lleida, aquesta visió de l'eix comercial, etc. O sigui, per tant, no ens podem pensar que segur que la crida, tot i que hi hagin sis equips, no? Si no m'equivoco, que són catalans, o cinc més a Andorra, sí. O són sis més a l'Andorra, que és... Serà, jo crec que per Lleida no podem fer res més que felicitar-nos.
Sí, sí. Anna.
Serà un bon revulsiu per la ciutat, tenim una bona oferta turística, tot el que és l'afició del bàsquet és molt familiar, amb la qual Lleida té potencial per fer altres activitats i fer-ho en família, se veurà molt beneficiada el comerç, la gastronomia, sí que s'hauran d'augmentar les places hoteleres, entenc jo, l'Ajuntament pues, haurà de fer els deures en el que respecte a la mobilitat, tant a lo dels barris nords, tenint en compte lo del mercat de barris nord que es fa dissabte, vull dir, hi ha una sèrie de coses que sí que s'hauran estar davant, i per almenys per brindar una bona imatge de Lleida, perquè al fill al cap és la que el bàsquet és el que ens traslladarà a altres poblacions que poder Lleida no la coneixen tant, i que és una bona oportunitat perquè la coneixin i perquè s'hi trobin bé.
De manera breu, Glòria.
Doncs sí, podem felicitar Força Lleida i podem felicitar-nos tots, perquè tindre un equip a la CB és algo molt important per la ciutat, està claríssim. I bueno, jo que vaig viure de primera mà l'altra pujada a la CB, pues esperem que no se repeteixin els errors, i llavors sí que moltes empreses van apostar, entre elles jo treballava en una, vull dir, per això anava a tots els partits, i que no, bueno, tornar a creure que podem tindre un equip a la CB ens potenciarà moltíssim la ciutat per tot el territori d'espanyol i fora. Llavors el que tenim que fer és això, recolzar i mirar de la manera de que aquesta gestió privada s'incrementi moltíssim, perquè no depenguin tant del tema públic, que com bé sabem està molt retallat en moltes coses, i clar, les de poder explicar a la ciutadania perquè retallen una cosa i donen una altra, vull dir que amb això ja està.
Laura.
Sí, jo crec que l'Ajuntament ha de col·laborar en moltes coses més enllà dels diners, que com comentava l'Anna, no, temes de mobilitat, comentaves el tema comercial, hauríem de tindre el pla de l'estació, que el tindríem allà al costat, connectant Pardinyes amb el centre històric, en lloc de...
Però no sols amb el pla d'estació, també l'eix comercial.
Sí, però vull dir que en lloc d'altres apostes comercials, millores de tot el que és també l'oferta, la informació sobre l'oferta cultural, turística que hi ha a la ciutat, connexió també amb el territori, etc. Tota aquesta part, millores a les instal·lacions esportives, etc. I la part del finançament propi del club, jo crec que s'ha de buscar més, l'Ajuntament sí que pot ajudar més, però jo crec que tampoc és bo que l'Ajuntament ara faci grans canvis, perquè el pressupost que hi ha disponible per a esport no podem concentrar-lo només en un equip professional i desatendre l'esport de base, l'esport no professional, que al final també és el que alimenta que després vagi sortint talent, no? Per tant, no desquadrar massa el pressupost municipal, sí que es pot fer algun esforç extra, però entenc que bàsicament ha de ser la ciutadania, doncs, fent-se socis, i sobretot també el món empresarial que es mobilitzi, perquè al final hi ha un retorn també econòmic per a la ciutat.
Rosa.
A veure, l'equip el tenim, l'equip és brutal, a mi em va agradar més com van jugar diumenge que dissabte, vale? Però bueno,
sobretot pel resultat, clar.
També, bueno, però bé, l'equip el tenim, la categoria ja la tenim ara, que falta diners. i aquests diners, sí, és veritat, si no tinguéssim un equip, allò que dius, oi, mos falten, hi ha puestos que no es cobreixen, no sé què, no, bueno, tenim equip, tenim categoria, ara diners, i per tant, jo us faig una crida sempre a la gent, pues, com ha dit la Laura, a afiliar-se, a gent que vulgui fer donatius i empreses, i a l'Ajuntament, ja que estem tots aquí, pues, a veure la què podem fer, també. I la Diputació, sí, 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 a tothom, una crida, perquè si volem mantindre la categoria, va deixar una mica, ara. Sí.
Molt bé, doncs, no sé si algú vol afegir alguna cosa més.
Bueno, convidar aquesta tarda a tothom a la rua, que és a les 6 de la tarda.
A les 6 la rua, espero, sí, que, espero que respecti,
bueno,
el temps. Bueno,
ha mirat el temps i sí, deixa de ploure.
Jo en sé d'una que ha portat ous a les Clarisses, com se feia abans, perquè no plogui aquesta tarda a Lleida.
Portaven ous?
Sí, ous a les Clarisses.
Sota les bodes.
Sí.
Bueno, a les 6 surten des de Barris Nord. I,
fan una parada a la Diputació.
Ja se'n van directe a la Diputació i a l'Ajuntament. A 7:45 se pressuposa, aproximadament, que sortiran al balcó de la Ajuntament, que jo deia abans que fa 23 anys això ho vam viure amb el Caprabo Lleida, però jo ho havia viscut una mica abans amb l'Emili Alzamora, quan va ser campió de motociclisme, i em va fer molta il·lusió, perquè a mi m'agrada molt l'esport de motor. Jo era jove i recordo que ho vaig viure amb molta emoció.
També va ser sonat
el tema aquell, vull dir que mira, poca, ens costa molt a Lleida, quasi bé passa cada 20 anys.
Bueno, la pujada de Lleida primera futbol
també. Sí, aquesta fa més de 20 anys.
Bueno, clar, però jo ja hi era.
Fa 30 anys, d'aquesta,
Déu-n'hi-do. I els que som grans...
Ja no me'n recordo, 1900 alt.
1993, perquè jo vaig... Sí,
ha fet 30 anys.
No,
sí,
havíem acabat la carrera.
Jo no havia acabat la carrera. Llavors, jo vaig viure molt.
Aviam, com deia abans, com que el futbol al final és el rei, ens agradi o no, una pujada a primera divisió és tremenda.
Sí, el bàsquet també té.
El bàsquet també, evidentment.
A més, és com a més familiar que des...
Sí, sí, sí.
Sí, el bàsquet té una altra classe d'afició.
Carme Valls, Anna Florista, Xavi Estrada, Rosa, Jove, Glòria Rico i Laura Vergés, com sempre és un plaer que busqueu aquest moment a l'agenda i estigueu aquí amb nosaltres els dimarts. Que tingueu bona setmana i que vagi bé la rua si neu aquesta tarda.
Que sí.
Vinga, moltes gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem des de Lleida a les 12:20. Fins llavors, la Pilar García Muñiz et porta tota la informació que t'interessa.